Per sobre de tot, i crec que tothom ho té clar, tothom té clar a Catalunya que la culpa no és d'en Carmona o no és de la consellera, no és d'una única persona. Tothom que hagi consumit o que consumi el Rodalies sap perfectament que aquesta és una realitat que es dona des de fa més de 20 anys i que ara ha esclatat.
Però l'alta velocitat, per exemple, que no és alta, és baixa velocitat, com s'explica?
Aquí no s'explica d'altra manera que és que cal inversió. Cal inversió, cal seguretat. Jo, personalment... Jo personalment soc de les que, si es considera, i els maquinistes consideren, o qualsevol professional del sector ferroviari considera que no està garantida la seguretat,
clar, doncs però, es para la circulació... Hi ha molta circulació, gent que ens està escoltant que diu jo haig d'anar a agafar l'AVE perquè haig d'anar a treballar a Madrid.
O es para la circulació...
I no sap a quina hora arribarà. Això està passant ara des de fa una setmana.
Per això, tindrem
el ministre Planes. La primera pregunta que li faré és com ha vingut vostè a Barcelona. Perquè va venir ahir per arribar puntual avui a la ràdio. Com ho ha fet? Ha agafat el tren a les 6, ha arribat puntual... M'explico? No.
Si s'arriba abans...
És impossible de preveure a quina hora arribes.
Quan es detecta que hi ha una manca de seguretat, hi ha dues opcions. Dues. O es para el servei o es redueix el servei als mínims per poder garantir la seguretat en paral·lel per les diferents actuacions que es fan. No hi ha més. No hi ha més. El que està clar és que no podem demanar de la nit al dia, ningú, que si de sobte tenim a professionals que ens estan dient de sobte i no tant de sobte, que la seguretat no està assegurada, reclamar immediatament tenir una circulació normal. És impossible.
Ja, el problema,
és impossible.
El problema, Afra, és que aquests són els mateixos professionals que no de la nit al dia, sinó des de fa 20 anys, quan s'està reclamant des de Catalunya un traspàs efectiu i raonable de Rodalies i no aquesta mena d'estructura colonial per la qual l'Estat segueix tenint més del 50% dels actius, etc., s'hi estan oposant. Llavors, em fa gràcia que, per una banda, reclames una mirada llarga, i una mirada llarga, jo la comparteixo...
No, jo estic dient el que han dit els alcaldes,
Per exemple, una intervenció, fixeu-vos la poca feina que tenia jo, que vaig veure una intervenció del Joan Herrera, i vaig dir, ostres, que clarivident, no sé si era del 2004 o 2005, alguns d'Iniciativa han començat a rolar una intervenció al Congrés i he pensat... Recoll, però se li ha de valorar aquest noi, perquè és que fot una intervenció al Congrés que diu s'està invertint tot en l'AVE, i efectivament, quan un mira la... Tot les últimes dues dècades, 90, de cada 100 euros, 97 a l'AVE, 1 euro a Rodalies Catalunya, 2 euros a Rodalies Espanya. Per tant, com dius tu, és acollonant que, a més a més, en aquest context AVE tampoc funcioni. Però, bueno, hi ha hagut un viatge de classe també en la inversió, en el sentit que no s'ha invertit en Rodalies.
Llavors,
quan l'Afra diu això és responsabilitat de tothom, home, de tothom no. De tothom no. De tota la gent que des de fa 20 anys ve reclamant un traspàs just i integral, no. De la gent que ve reclamant inversions a Rodalies i no tant anar bé, no.
Però,
i de la gent que no és el PP i el PSOE.
Em refereixo a les administracions. Jo soc d'aquestes. Jo he estat aquí i soc d'aquestes, de les del sector ferroviari i de les dels treballadors i treballadores del sector ferroviari que durant dècades han reclamat i hem reclamat aquesta manca d'inversions. Em refereixo a les administracions, responsables en tot moment.
Deixeu-me donar, això que parlo de l'alta velocitat, deixeu-me donar una dada que és una mica preocupant, perquè m'he preocupat de buscar-la i m'ha sorprès molt. L'alta velocitat és un sistema de transport que existeix a pocs països, perquè és molt car, complexa i de països molt ric. De fet, en el món només hi ha 18 països que tenen alta velocitat. Països com Estats Units no tenen alta velocitat, per exemple. Val? En els últims 25 anys hi han hagut 8 accidents morts vinculats a l'alta velocitat. Val? I els dos primers del rànquing són d'Espanya, que és Angrois i Anmuz. Val? Per tant, aquesta és una estadística fotuda.
Dos alcaldes més que volem sentir. Saludem l'alcalde de Vilafranca del Penedès, Francisco Romero. Alcalde, bon dia.
Hola, bon dia.
Com funcionen avui mateix els trens a l'R4 a Vilafranca?
Bé, doncs els trens continuen amb aquell tall, una part que funciona amb bus, i de fet aquí a Vilafranca ja fa mesos, per no dir anys, que ja tenim reforços al bus, i per tant el que veiem és més cues al bus, que ja és el sistema alternatiu que s'ha anat consolidant.
Val, però aquests busos alternatius són suficients per absorbir aquesta demanda d'usuaris?
No, a veure, ara amb les incidències que s'acumulen hi ha més cues al bus. De manera que bé, doncs això és la situació que arrosseguem, d'una situació d'infraestructura molt feble, i amb les obres del corredor del Mediterrani, doncs ja sabem que portem més de 2 anys amb poca fiabilitat a Rodalies, i amb la situació que, doncs, que hi ha ara, després de l'accident, doncs encara el que s'ha vist és això, molta feblesa i més cues al bus.
Què és el que demana vostè al govern de l'Estat?
A veure, nosaltres el que demanem, i ja ho fem des de fa anys, és primer, ha d'haver inversió, sobretot en manteniment. O sigui, el que clarament s'ha vist ara és això, ha d'haver un manteniment, com ens passa a les ciutats en molts temes, i després, doncs, aquesta decisió en el seu moment de fer el corredor mediterrani va col·lapsar el sistema, i això és el que ens ha passat a nosaltres, per això s'ha anat demanant reforçar el sistema de bus, i bé, ara el que veiem, doncs, és això, la gent ja va directament al bus, i amb la situació afegida, doncs, més cues, i clar, no són els serveis que ens mereixem, això és claríssim. I bé, jo crec que aquest és un tema, i nosaltres ho demanem des d'aquí amb molta unitat de tot el consistori, que aquí hi ha molta corresponsabilitat i s'hauria d'abandonar la picabaralla, i realment, ja a veure si d'una manera, doncs, acordada, es fan, doncs, les dotacions pressupostàries d'inversió, de manteniment, i s'ofereix al ciutadà i a les institucions, doncs, un calendari clar de planificació, que la gent sàpiga exactament fins quan durarà això, no només les conseqüències de l'accident, sinó també la situació que hi havia abans, amb molt poca fiabilitat, amb motiu d'aquestes obres del corredor mediterrani.
És Francisco Romero, alcalde de Vilafranca. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
I acabem la ronda amb l'alcalde de Girona, Lluc Salelles. Alcalde, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Quants gironins estan afectats pel caos de Rodalies? I quines alternatives ara mateix hi ha a Girona?
Bueno, jo diria que milers, no? Perquè d'una banda hi ha la gent que agafa Rodalies, que està veient que, tot i que l'R11 deien que era de la normalitat, no està sent de la normalitat. És a dir, hi ha més retards que mai, la informació que donen és correcta, els trens passen una mica quan volen, i a més, tot aquest caos de Rodalies està afectant en les línies d'alta velocitat. És a dir, en aquesta línia Girona-Barcelona, que és tan utilitzada d'alta velocitat, doncs també veiem retards, també, doncs, veiem, hi està amb un amic meu, no?, que tornant de Barcelona, amb un tren que havia sortit als 9, li han dit sortirà a les 12 de la nit, va arribar a les 12 de la nit allà i va acabar sortint a les 2 de la matinada, no? Llavors, aquesta és la realitat que estem vivint els gironins i gironines ara mateix.
L'Ajuntament prendrà alguna acció? No sé si han parlat amb Adif, si han apretat. Mira, en aquest sentit.
Jo, Ricard, jo dic aquí, hi ha dues coses que no puc entendre. D'una banda, que Adif no respongui. No? És a dir, nosaltres fa una setmana vam enviar una carta concreta on demanàvem dues coses. Una, que explicitessin què pensaven fer en el tram de via que travessa la ciutat de Girona, si teníem pensat intervencions, no, si hi havia algun punt que s'hagués de mirar. Nosaltres tenim fotografies, doncs, que ens generen dubtes d'algun punt. No hem tingut resposta. Però
quan van enviar aquesta carta, alcalde?
Dilluns passat.
Si fa una setmana.
Sí.
I cap resposta, d'Adif.
Cap resposta. Però és que fa mesos que intento tenir una reunió amb el ministre Puente, i ho he intentat via subdelegat del govern, via cap de gabinet, via contactes formals, oficials, i no hi ha manera tampoc que el senyor Puente ni tan sols ni el seu equip respongui a l'Ajuntament de Girona. Llavors, jo sempre ho dic, o sigui, una cosa és que allò que dius passi, que hem vist que els últims 15 dies el govern de la Generalitat que ha dit una cosa no ha passat, l'endemà allò que deia que passaria, i l'altra més és que tinguin la informació. Nosaltres som una de les capitals de província, jo no hi crec gaire en les províncies, però teòricament no, som un dels 52 ciutats importants de l'Estat on entenem que el govern espanyol hauria de tenir una comunicació fluida. Doncs això no està passant. Això no està passant i em sembla molt greu.
I els punts que diu que han detectat que són, almenys que són crítics, diguéssim, què és el que han detectat?
No, jo no sé si són crítics o no. Són imatges concretes, no?, que quan tu veus, dius, home, aquí estaria bé que algú s'ho vingués a mirar, val?
Però què hi ha, alcalde? Un exemple.
Pues, un exemple, pues, és que es fa difícil d'explicar per la ràdio, no? Pues, un talús d'una alçada petita, que dius, home, això sembla que s'ha mogut una mica, o algun element d'aquest tipus, que potser no passa absolutament res, eh?
Ja, tampoc però no que algú hauria de revisar, no?
Però jo crec que algú hauria de revisar, sí. I llavors, jo crec que aquí és on nosaltres, jo més desempara tinc ara mateix, no? Perquè, evidentment, els gironins i les gironines em demanen, doncs, com a alcalde, no?, accions. Jo intento desplegar el ventall que tenim d'opcions, i el que ens trobem és bastant opacitat per part del govern espanyol. I escoltant-vos, i aprofito per dir-ho, jo el missatge de que això és responsabilitat de tots, crec que això és diluir el que ha passat, no? Aquí hi ha dos partits, que són el Partit Popular i el Partit Socialista Obrer Espanyol, que són els responsables del caos que estem tenint, i les seves filials a Catalunya. I crec que això és evident, perquè bé que han construït aquesta alta velocitat, bé que han executat el pressupost de l'alta velocitat, però no han executat el pressupost de Rodalies, el pressupost que utilitzen milers de catalans cada dia. Aquest és el principal problema del país. I jo crec que no hi hauria de cap pressupost ara mateix a l'estat espanyol si no es garanteix una inversió immediata, immediata, amb caràcter d'urgència, a tota la línia ferroviària de Rodalies del país.
I amb la consellera Paner, que per exemple n'ha parlat, que és gironina, com vostè, suposo que la coneix, diguéssim, personalment, no sé si amb això li ha traslladat aquesta inquietud de que no té resposta de DIF.
Bé, jo en aquest cas amb la consellera Paneca, com que sé aquests dies, doncs, evidentment té molts de temes, el que he fet és comunicar-nos via formal i esperant, doncs, que baixi una mica el tema per poder-ne parlar amb ella amb calma, no? Jo crec que ella ja sap perfectament el que està passant, n'és conscient, he parlat amb gent, doncs, dels respectius equips i també del seu partit a nivell de ciutat i, per tant, doncs, segur i espero i confio, doncs, que estigui fent les gestions pertinents per trobar solucions també en aquest tema.
David.
Bon dia, alcalde. L'escoltava i em grinyolava una mica les orelles, perquè certament la responsabilitat principal és de la falta d'inversió i l'execució tramposa dècada de rècada, però també hi ha una part que és el boicot a les infraestructures. Vostè és un alcalde de la CUP. La CUP sí. És principalment el partit que dinamita i ataca més les infraestructures i intenta paralitzar tota infraestructura que existeixi. Per tant, perdoni, vostè també forma part del problema.
Senyor Madí, no li compro la premissa ni el que ha dit vostè. Jo, miri, un dels acords que he arribat com a alcalde de Girona amb el govern de la Generalitat és l'estudi per la implementació del tren, el tren tram que ha de connectar la vila de Banyoles amb la ciutat de Girona. Això és infraestructura. Infraestructura ferroviària, infraestructura del dia a dia de la nostra gent. Jo estic totalment a favor, i la CUP crec que també, de moltíssimes infraestructures...
I està a favor de l'AMAT i està a favor de...
Només hi ha un tipus d'infraestructures vàlides.
No, totes. Jo dic que la CUP és el partit del no a tot el que tingui a veure amb això.
És que no és veritat. Li acabo de posar un exemple concret de com nosaltres estem donant suport a una infraestructura clau per les comarques gironines i amb tot el que és Rodalies i serveis ferroviaris, escolti'm, són els que més hi apostem. I el que a mi m'agradaria saber és que ara mateix l'Estat, per exemple, les comarques gironines, no sé si ho sap, senyor Marí, la principal inversió que té a nivell ferroviari, sap quin és? El baixador de l'aeroport d'alta velocitat per connectar l'aeroport de Girona amb la ciutat de Barcelona. A mi em sembla que aquesta no és infraestructura prioritària a nivell ferroviari de país. Si això és el no a tot, bé, jo crec que hi ha, i ho estan demostrant aquests dies, altres infraestructures que hem de prioritzar per poder connectar els treballadors i les treballadores i les famílies i els amics i les amigues del nostre país. Aquest hauria de ser l'objectiu número 1 de qualsevol govern.
Pau. Sí, no, jo estic completament d'acord amb el que està dient el Lluc. En aquest cas, evidentment, com sempre, la fal·làcia argumental és considerar que qualsevol infraestructura són totes les infraestructures. I jo, efectivament, ja coneixia aquesta aposta del govern de Girona per aquesta infraestructura ferroviària de la que ha parlat l'alcalde Salelles, així que celebrar aquesta posició. Jo només volia recordar que també s'ha dit molt en aquests dies en relació a DIF que s'ha multiplicat l'inversió. Des del 2013 va sortir el ministre dient que s'havia passat de 250 milions d'euros en inversió, vull dir, de suport o supervisió de les infraestructures, a 475, no? També perquè la gent, la ciutadania, s'adoni de fins a quin punt les dades sempre es poden manipular. I això ens obliga a ser persones crítiques, no? Fixeu-vos, sí, sembla de 2013 a 2024, de 250 a 475 en manteniment, sembla que s'hagi pràcticament doblat l'inversió en manteniment. Però, si un té en compte l'inflació del 23% entre el 2013 i el 2024, i que s'ha augmentat moltíssim la xarxa, ha passat de ser de 2.500 quilòmetres a pràcticament 4.000, el que tenim és que si mirem quant s'inverteix per quilòmetre de manteniment, ha baixat des de 2013. O sigui, totes aquestes paraules de molt manteniment, resulta que el 2013 teníem 99.500 euros per quilòmetre i ara en tenim 96.000. Per tant, és que ni tan sols aquesta suposada inversió brutal a la que a vegades fa referència a l'AFRA, no? Que el PSOE està intentant combatre una falta d'inversió en els últims anys i que com a mínim ara no es pot criticar el govern que sí i està posant fre, és mentida. No, a més, amb un rècord de recaptació tributària increïble, tant per la inflació com perquè no s'ha deflactat l'IRPF, etc. L'estat espanyol està recaptant més que mai i està invertint exactament el mateix que el 2013.
Així que ho he dit, jo no he dit...
Bueno, no el programa d'avui, però en altres programes, no t'ho prenguis com un atac personal, però vull dir que sí que hi ha aquesta cantarella de dir, ostres, ara feu culpar el senyor Puente quan ell realment és el que ha agafat el toro per les banyes.
No, anem a veure. Jo el que sempre he defensat és que hem de diferenciar molt la manca d'inversió al sector ferroviari que està i és de l'accident que s'ha donat. I el que he demanat sempre en el marc de l'accident és que s'esperi a la investigació i a la resolució. I en el punt de la inversió, jo sempre he dit que hi ha una manca d'inversió. Reiterada i sostinguda. Sempre. Que si s'ha de parlar d'inversió i d'execució, perquè no és el mateix la inversió que l'execució, sabem tots que estem a taula, bueno, en el meu cas no estic literalment, però m'enteneu, l'execució encara és pitjor. Per tant, aquí em tindràs. El que jo defenso és que em sembla absolutament intolerable que des del primer dia que es va donar el tràgic accident hi hagin veus que estiguin demanant una dimissió a un ministre, que em dóna igual que es digui Òscar Puente, com es deia en el seu moment ministre, que s'estigui demanant una dimissió quan no es sap el que ha passat, ni tan sols de qui és la responsabilitat.
Sí, el que vas quedar, Fran, d'acord, jo t'ho compro, però hi ha una cosa...
Un segon només. Perquè, per exemple, nosaltres el que podem tenir davant de la tragèdia que s'ha donat, de l'accident, el que pot haver-hi davant de tot això, és s'han complert, posem-nos, s'han complert amb totes les execucions i tots els controls, però davant d'aquesta tragèdia es canvien. Però no es canvien a Espanya, o no es canvien a territori regió, es canvien a Europa, perquè és normativa europea. I això, que pot semblar una situació que no dona consol, és una situació reiterada i sostinguda quan hi ha tragèdies, per exemple, en edificacions, o quan hi ha tragèdies, per exemple, en infraestructures. Que els protocols i els controls i les execucions i les obres es canvien a conseqüència de tragèdies. I per això intento diferenciar del que vol dir la inversió, que aquí em tens, Pau, per suposat, perquè hi ha mancada inversió, de les dimissions sostingudes que s'han donat al ministre.
Si ara jo surto i dic, escolta, això de Catalunya Ràdio és pèssim, i segueixo fent programes, la meva coherència és molt, molt limitadeta, diguéssim. Vull dir, el que has de fer és, però si tu consideres que el servei és pèssim, doncs no t'hi posis al capdavant. Ministre Puente, fa pocs dies.
Rodalies és un servei pèssim, i, per tant, qui pot tenir triomfalisme?
Clar, si tu ets ministre d'això, com dones la... És a dir, és que no pots dir que el servei és pèssim. El que has de fer és... solucionar-ho, és que és la teva obligació.
Però a més, amb la circumstància que es dona... Tenim comparatives respecte de molts altres països. Tenim comparatives, ara, i retornant un moment a la conversa que estàvem tenint, suposo que encara està l'alcalde Salellas, encara està en línia perquè s'ha penjat. Bueno, no, estava pensant... Girona és una de les principals usufructuàries del servei d'AVE, que va fins a Figueres, Villafant. Jo cada vegada que arribo allà, la tira de trens que arriben d'allà, la tira de gent que ve a treballar, la tira de gent que ha pogut viure una vida molt confortable a una ciutat com Girona perquè pot venir en un tren que arribava millor que jo des de casa meva fins aquí. O sigui, i no estaven d'acord tampoc, perquè l'AVE és una estructura que ha minimitzat els recursos que s'abocaven sobre Rodalies. L'AVE és fantàstic, tant de bo poguéssim tenir l'AVE amb les millors circumstàncies. Sí. El problema és que al Japó o a la Xina, allà on s'ha fet, no hi ha cap tipus de problema, no hi ha hagut mai un sinistre com els que hem tingut aquí, i nosaltres ja en portem dos.
Hi ha 10 vegades més quilòmetres. Home, n'hi va haver un el 2011, però vaja, sí. Comparativament amb el 10% més de vies, amb 10 vegades més vies, és incomparable.
Exacte. Per tant, home, està clar que nosaltres teníem unes infraestructures que pensaven que les podíem pagar, i més que probablement hi ha hagut una manca de manteniment.
Jo crec que la gent es fa el càrrec de la circumstància. El problema és la coherència. Jo insisteixo que el ministre digui que és un servei pèssim, és una falta de respecte. Que surti el portaveu de Renfe avui a dir això. Escolta.
La consellera va traslladar la informació que tenia de Renfe i s'ha dit per activa i per passiva que quedava garantida la mobilitat dels viatgers. Ja sigui
no
moda ferroviària...
O sigui, la consellera no va dir això, la consellera va dir això.
Dilluns de la setmana que ve esperem que el servei de Rodalies es desenvolupi ja sense aquests plans alternatius.
Sense plans alternatius. No va dir que hi hauria mobilitat garantida. Va dir sense plans alternatius, va dir trens. Per tant, Aquesta coherència és la que falla.
I si m'ho permets...
Jo entenc la circumstància del que esteu dient, però és que al final la ciutadania diu, escolti, m'estan prenent el pèl.
Si m'ho permets, no és un problema d'inversió. Quan tu, en els últims 15 anys, tens un promig d'execució de menys del 50%, això no és un problema d'inversió, és un problema d'estafa política
És que l'alcalde ha de marxar, molt breument. Acaba l'alcalde i et deixo acabar, David, després. Alcalde.
No, no, ja us estava escoltant i no tinc gaire res més a afegir, o sigui, comparteixo algunes coses que s'han dit i d'altres que no, però ja està. Jo el que sí que demanaria, i amb això estic d'acord amb tu, Ricard, és que allò que es diu passi. És l'únic que demana la ciutadania, al final. Que si surt un responsable polític a dir que passarà A, passi A, no passi C.
I si no, no ho diguis, exacte, no ho diguis.
És que és el mínim, la resta, sí, tothom pot entendre més, menys, cadascú farà les seves valoracions polítiques, considera que calen dimissions, no? Però el mínim, des de l'administració pública i el govern de la Generalitat, que passa que un veu que el govern de la Generalitat ara mateix està subjugat al govern espanyol i a Renfe. Aquest és el principal problema. O sigui, el que estem veient aquests dies és que no podem, no? És que no, és un govern que no pot exercir. Em penso que el conseller del MAU, d'alguna manera, va venir a dir això un dia, no? És que no ens estem... Mai m'havia trobat, no?, havent de prendre decisions depenent d'un altre. Ell que havia treballat a l'Ajuntament de Barcelona i tot plegat, no? Bueno, doncs és el que té formar part de l'estat espanyol.
És Lluc Salellas, alcalde. Gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, gràcies.
David, acaba.
Sí, jo volia dir una cosa, que a més hi ha una solució òbvia que ningú en parla i ningú la posa sobre la taula, que és que hi ha una empresa pública de trens a Catalunya, que és Ferrocarrils de la Generalitat, que certament és més petita que Rodalies, però que funciona impecablement, que té un model de funcionament d'horaris premiats, segona empresa més puntual del món, en el rànquing d'això, amb professionals que coneixen bé i amb un manteniment modèlic. I a ningú se li ocorre que la solució passa per passar-los els diners a Ferrocarrils de la Generalitat i que ells ho canviïn tot i donar-los temps a tal. Aquesta és una solució, des d'un punt de vista organitzatiu, lògica i de tot ordre, que seria, crec que la millor de les solucions. I això, per motius polítics, pel tema dels sindicalistes, pel tema de la por, això, aquesta ni se li passa pel cap a ningú.
Broment. Afra, sorprès.
No te n'adones que tu mateix t'acabes d'autoenmenar. Has dit una cosa que no li estàs donant, és a dir, primer has posat entenc que en una situació privilegiada o molt millor els professionals dels Ferrocarrils de Catalunya. Jo això no ho faré. Jo no diré que són millors uns que d'altres. Això no ho faré.
Home,
jo aquí
no entraré. És una obvietat, no?
T'he escoltat. T'he escoltat.
Sobretot no ho faré perquè quan estem parlant de manca d'inversió, això qui més ho pateix són els mateixos professionals de l'empresa, sigui qui sigui. Es digui com es digui. I això no vol dir que els professionals no estiguin formats o preparats. Ans al contrari. Ans al contrari. I per altra banda, em sorprèn perquè has dit, donem-li a Ferrocarrils i a Ferrocarrils donem-li temps.
Oh, clar,
és que ara mateix el que es necessita per solventar aquesta problemàtica és temps. Faci que ho faci, em dona igual. Em dona igual,
Bueno, que ho facin els que ho saben fer.
Però faci qui ho faci, si estem parlant d'una manca d'inversió i una manca d'execució, o com deies tu abans, d'una estafa, faci qui ho faci, es requerirà temps. El que no es pot és demanar, davant d'una situació d'inseguretat traslladada pels mateixos professionals que tu consideres que no són, que no estan preparats, jo sí que ho considero.
Temps
jo sí,
i en mans d'algú que es pugui confiar, no dels que reiteradament any rere any han fracassat.
Per poder garantir, això és una de lògica, per poder garantir la seguretat sempre es requereix temps. Inversió i execució.
Un altre debat que ja farem, no farem ara, però és si fa o no la funció metropolitana, Rodalies. Perquè al final Rodalies estem parlant d'uns trens que es van construir al segle XIX per les capitals això catalanes, i mentre Madrid, la bona part de la xarxa es va construir democràcia. Per tant, no tot és culpa de Madrid, també de com hem pensat aquest país durant anys. Són les 11:24. Tot aquest caos ferroviari també té conseqüències econòmiques. Una d'elles és el bloqueig que hi ha ara mateix a les mercaderies dels ports de Barcelona i de Tarragona, la restricció de la circulació de trens de Rodalies i el tancament del túnel de Rubí per una esquerda impedeix que els combois avancin cap a França i també que n'arribin. Oriol Montañà és doctor en Economia i Empresa i professor de la UPF School of Management. Oriol, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
I gràcies per acompanyar-nos. Quines pèrdues econòmiques pot suposar per Catalunya que les mercaderies dels dos principals ports estiguin bloquejats?
Això ara les associacions empresarials i de carregadors estan intentant valorar-ho. Hi ha algunes primeres estimacions que ronden la desena de milions d'euros, però bàsicament això el que està suposant és que els contenidors s'acumulen a les terminals ferroviàries dels ports, unes terminals ferroviàries que, a més, no estan preparades per assumir aquest volum de mercaderies, i que les empreses doncs, es van buscant la vida per treure aquestes mercaderies per carretera, amb tot el sobrecost que això implica.
Hi ha una peça tallada. Sí, sí.
Que cal posar en valor d'aquests dies de tots els professionals de la logística que també estan aquests dies entretinguts.
I això, Oriol, si no s'arregla aviat, què podria passar amb les mercaderies que no s'estan movent?
No, al final el que s'està fent és treure-les per...
O sigui,
per
es treuen carretera. Totes, eh? Totes. Val.
Sí, s'estan treuen per carretera. Hi ha alguns trens, els que pengen de ferrocarrils, per exemple, alguns que van a Súria amb Potassa i Sal, o els que van a Martorell, una coneguda marca d'automoció, doncs que aquests va sortint algun, però amb molt poqueta freqüència, i la resta se'n van per carretera. Insisteixo, amb el sobrecost i la imprevisibilitat que això suposa, eh?
Sobrecost i també credibilitat i confiança, suposo, també, en tot plegat.
Sí, aquest és segurament el principal problema. A nivell Catalunya s'estima que aproximadament un 5% de les mercaderies viatgen en ferrocarril. Això és molt poquet respecte a Europa. De fet, som dels que menys tren utilitzem en el transport per mercaderies. A Europa ronda el 20%, perquè ens en fem una idea. I el problema és que si ja té una sèrie de reptes estructurals al transport ferroviari associat a costos, associat a servei i a freqüències, si a més hi sumem, com hi estem sumant aquests últims temps, problemes operatius, i per tant sumem un ingredient que és el principal enemic de la logística, que és la imprevisibilitat, doncs això fa que Catalunya i els ports catalans vagin perdent de manera silenciosa però sostinguda credibilitat, competitivitat, i per tant hi ha altres empreses internacionals que diran, escolta'm, on descarreguem? A Barcelona, a València, a Algeciras o a Marsella? No? Doncs s'obre el mapa, per dir-ho d'alguna manera.
I és sostenible això a mig o llarg termini?
No és sostenible perquè anem perdent competitivitat. Les nostres principals infraestructures, com són els ports, perden competitivitat. I, a més, el tren doncs es va quedant cada vegada, en lloc d'anar guanyant pes, que és el que està passant a la majoria de països europeus, el transport de mercaderies per tren va perdent pes per raons òbvies, pel que comentava de que és un mitjà que a dia d'avui no garanteix ni els costos que hauria de garantir ni el nivell de servei que hauria de garantir.
Impecable, com sempre, la claredat d'Oriol Muntanyà, doctor en Economia i Empresa. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies.
I a tot això tenim un febrer molt delicat pel govern, perquè haurà d'afrontar també mobilitzacions en sectors claus. Mayol Roger.
Sí, el dissabte 7 hi ha aquesta manifestació contra el funcionament de Rodalies, prèvia a una setmana en què hi haurà vaga de maquinistes, que per tant també complicaran el servei, si és que hi arribem ja amb normalitat. L'11 de febrer hi ha una vaga de l'Austec per reivindicar millores salarials en els professors, i també tenim vaga de metges el 16 i el 20 de febrer, convocada a tot l'Estat, però que també se l'ha fet seva metge de Catalunya. Tot això, recordem, el president Illa fa 15 dies que està de baixa, i ahir també es va anunciar que ho estaria la consellera d'Educació, Esther Novo, que ha de ser operada.
Protestes, que és el caldo de cultiu perfecte per l'extrema dreta. Sílvia Orriols es presentava a l'establishment de la mà de Quatre Cases fa pocs dies, amb més de 200 empresaris, i per tant s'aixeca ja el veto de la nata de la burgesia.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
La senyora Garrapeta es diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Oi que sona bé quan Barcelona millora? Àrees de joc, zones verdes, carrils bici, poliesportius, biblioteques, habitatges públics. Informa't de totes les actuacions a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
Fa gairebé 50 anys que estan casats. Han viscut dues mudances, han tingut 6 nets i moltes discussions pel comandament de la tele. Cada febrer, però, ell repeteix el mateix gest. Li regala un dècim de Sant Valentí. Ella sempre li diu que tant de bo els toqui. I ell sempre contesta que ell ja li va tocar fa gairebé 50 anys. Aquest 14 de febrer celebra la teva història d'amor amb 15 milions del sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
012, la millor resposta.
Però com vols que ho pagui si amb prou feines arriba a final de mes?
Problemes?
Un amic meu té un embolic judicial, però no es pot permetre un advocat.
I ja ho sap que existeix la justícia gratuïta? Si demostra que no té prou recursos, pot tenir accés a un advocat i a un procurador sense cost.
De debò?
Només cal que faci la sol·licitud al Col·legi d'Advocats.
Quina bona notícia!
Ah, i els meus consells també són gratuïts, eh?
Per més informació, entra a gent.cat/assistenciajurídica o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país, Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix, Pata Negra.
Després de 9 anys venint amb tu, aquest any tornarem a venir amb tu. Però serà diferent? 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco i l'economista Pau Llong.
Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, bon dia. Arriben els Smart Days del Corte Inglés, la compra intel·ligent d'electrònica i electrodomèstics. Smart Days, aprofita el moment perquè tens 3 dies amb un 15% de descompte addicional en les millors marques d'electrodomèstics i un 20% en electrònica. A més, fins a un 45% de descompte en televisors. Mira, hi ha marques com BLG, Xiaomi, HP, Haier, Whirlpool, Taurus i moltes més. Ja pots canviar ara la nevera per una de més eficient o endur-te un televisor de gran pantalla o aquell mòbil que t'agrada tant o un robot aspirador. Recorda't que tot això és només fins dimecres 4 de febrer. Smart Days, a la botiga web i app del Corte Inglés. Ah, i també a Hipercor. Són els Smart Days, la compra intel·ligent. Consulta els models i marques que hi participen a elcorteinglés.es. Ah, i pren nota d'això també. Aquest dissabte a les 6 de la tarda pots venir al Corte Inglés de Girona i gaudir d'un espectacle infantil gratuït ple de màgia i humor, l'Orella Màgica. Pots passar una tarda divertida en família i viure la màgia en directe al Corte Inglés de Girona. I res més per avui. Adéu-siau.
Són les 9:32. Aquesta hora, al matí de Catalunya Ràdio, ens acompanya el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planas. Ministre, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, moltes gràcies.
Deixi'm preguntar-li com ha vingut a Barcelona. Ha vingut amb AVE?
No, he venido en Euromed. Vine ayer de Valencia. Y, bueno, estuve 3 horas trabajando y llegamos en hora.
Ah, sí? Puntual.
Sí, absolutament.
Doncs ha tingut sort, perquè, com sap, Rodalies ara mateix és un problema a Catalunya i l'AVE és un vehicle que no acaba de funcionar com hauria de funcionar.
Desde el gobierno somos perfectamente conscientes y mi colega Óscar Puente, el ministro de Transportes, con su equipo están trabajando porque efectivamente yo creo que los problemas que hay que solucionarlos. Este es un gobierno que responde a los problemas de los ciudadanos y evidentemente el transporte público, tanto el de larga distancia como es el AVE, pero particularmente el de Rodalies aquí en Cataluña, sé que es clave y desde el gobierno, desde luego, lo sabemos. No estoy en el día a día, evidentemente, de la gestión del tema, pero sí en la voluntad política de solucionarlo y, desde luego, es una voluntad clara del gobierno por parte del presidente y por parte del ministro Puente.
¿Li preocupa per això a vostè la seva àrea d'agricultura, pesca i alimentació? Dic perquè ara parlàvem, per exemple, amb mercaderies, no? Hi ha un problema també de mercaderies al port de Barcelona, al port de Tarragona. ¿Té alguna afectació directa en el seu
bueno,
camp?
Lo estaba justamente a finales de la semana pasada verificando si había alguna incidencia. La verdad es que si la hay es muy limitada. Si la hay es muy limitada, efectivamente, el puerto de Tarragona particularmente en relación con la importación de maíz, también de otros productos, ¿verdad? Pues es muy importante, pero la verdad es que no tenemos en este momento, cruzo los dedos, ninguna noticia sobre una necesidad significativa. Tampoco en el tema de la distribución de alimentos, que es muy importante, es decir, el funcionamiento de la red de alimentos, pero evidentemente estamos, como siempre, atentos. Todo lo que se refiere a la cadena alimentaria es evidentemente un elemento estratégico y tenemos que vigilarlo muy de cerca, ¿no?
Vostè és el ministre que ha hagut d'afrontar més protestes els últims mesos.
Bueno, yo creo que este es un país de libertad y de democracia. Es un país donde cada uno puede expresar su punto de vista, puede expresar sus ideas y también sus sentimientos. No es la primera vez. El sector primario es un sector, en este momento en España, somos una potencia agroalimentaria que está teniendo, desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de la renta, desde el punto de vista de las exportaciones, cifras récord, pero eso no quita que haya preocupaciones. Y yo creo que la preocupación número uno es en este momento la política agrícola común y las ayudas después del año 2027, cuando acabe este periodo, y también algunos acuerdos internacionales, comerciales, que algunos agricultores ven con preocupación. Yo creo que todo esto hay que situarlo en su contexto. En la PAC es verdad que la propuesta de la Comisión de julio del año pasado nos ha sorprendido bastante. Estamos empezando prácticamente la negociación, pero la postura del Gobierno de España, que es común a las 17 comunidades autónomas, incluida lógicamente Cataluña, también a las organizaciones agrarias y a las cooperativas, es una postura común en esa reforma, lo cual es importante para conseguir que tenga el mejor resultado posible para agricultores y ganaderos. Simplemente un pequeño detalle: los ingresos en la agricultura o la ganadería son como media 20 o 30% más bajos como media que en el sector industrial o de servicios, y ahí juega el papel la PAC. Esa PAC en España es entre un 18 y un 20% de los ingresos de una explotación media, y es muy importante para agricultores y ganaderos. Yo entiendo la preocupación y la comparto. En relación con los acuerdos comerciales internacionales y particularmente de Mercosur, bueno, yo creo que este es un tema que en Francia se ha opuesto desde siempre, desde los años 90, yo siempre lo digo. Bueno, pues Mercosur son una serie de países con los cuales tenemos una relación no solo comercial y económica, sino también estratégica, y aparte pues hablan español y portugués, no francés, precisamente, y hay una relación muy especial. Pero yo creo que con los mecanismos que ha diseñado la Comisión Europea, entre otros a petición de España, existen en los productos sensibles posibilidades para defender nuestros intereses y claramente.
Clar, l'acusen, globalment, per situar-ho, ministre, perdoni, de competències lleials. Que aquí s'està exigint uns estàndards de qualitats als pagesos de Catalunya, que en els pagesos dels països del Mercosur no se'ls exigirà aquest control de qualitat i, per tant, se saltaria aquesta norma.
Vamos a ver, yo he visto cosas como que va a entrar carne hormonada, por ejemplo. La carne hormonada está prohibida, la utilización de hormonas en los cuatro países de Mercosur. Primero, nosotros hacemos auditorías de la Comisión Europea en las industrias de origen, en el país de origen, y necesita una autorización para exportar. Segundo, cuando viene una partida a Europa, hay unos documentos que se envían con carácter previo. Tercero, cuando llegan a Europa, hay los puntos de control fronterizo donde hay un control documental de identidad y, en función del riesgo, control físico. Por tanto, tenemos una serie de mecanismos que efectivamente hacen que cumplan con las normas de la Agencia de Seguridad Europea.
¿Y a qué atribueix, doncs, que continúen las movilizaciones, ministra?
No, vamos a ver, lo subrayo. Este es un país donde cada uno, afortunadamente, puede expresar su punto de vista, y yo entiendo la preocupación de los agricultores y de los ganaderos.
Pero creo que es por motivos económicos, estrictamente.
Bueno, hay todo un poco en este tema. Yo creo que hace dos años tuvimos movilizaciones no solo en España, sino hasta en 19 de los 27 países de la Unión Europea, y claramente había dos cosas que estaban en discusión. Uno, la política agrícola común y, sobre todo, la simplificación de las normas de aplicación. Y una segunda, que es el reconocimiento del papel que cumplen agricultores y ganaderos y la industria agroalimentaria en nuestro día a día. Hay mucha gente que después del COVID se ha olvidado de que después de los médicos, las enfermeras, los servicios sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el sector que nos hizo vivir y sobrevivir fue el sector alimentario. Entonces mucha gente en aquel momento se acordó de la importancia del tema, pero después se ha olvidado un poco, y yo creo que nuestros agricultores quieren también no solo rendimiento, sino reconocimiento. Y yo creo que esa es una parte que está clara, y evidentemente yo estoy de su lado en el sentido de que efectivamente las preocupaciones tienen que reconocerse. Ojo, reconocerse con la realidad por delante. Le contestaba hace un momento a su pregunta cuando escucho que cualquier cosa entra sin ningún control. No es verdad. Y ahora hemos diseñado, en particular con Mercosur, unas contingentes, unas cláusulas de salvaguardia reforzadas, unos fondos, por si fuera necesario, para cubrir todo ello. Más allá de esto, no puedo decir más. Evidentemente, cada uno opina lo que quiera. Por ejemplo, cuando hay protestas en Francia y hablan de productos extranjeros, no se refieren a los productos de Marruecos ni de Mercosur, se refieren a los productos de España. Pensémoslo, ¿eh? Que hay también algunos para los cuales nosotros, aunque estemos dentro de la Unión Europea, som estrangeros.
Tenim pagesos enfadats, tenim pescadors que també es queixen per la veda, caçadors pels senglars, que ara en parlarem d'aquests temes, i després tenim amenaces externes que també estan posant a l'entredit la situació que estem vivint. Per exemple, la pesta porcina africana, acabarem sabent, ministre, d'on va sortir aquell brot de pesta porcina de fa uns mesos?
Bueno, estamos en este momento tanto el Laboratorio Nacional como el Europeo de Referencia Algete y Valdeolmos están efectuando los análisis científicos, están en manos de los científicos, y ojalá nos puedan dar datos suplementarios en la secuenciación sobre el origen de, efectivamente, de este brote. De todas formas, quiero significar una cosa muy importante, y es que el brote está limitado a los jabalíes salvajes, no ha entrado en una sola explotación. La semana pasada, el martes, después del Consejo Agrifis del lunes, tuve una larga reunión con el consejero Oliver Barelli, el consejero de Salud y Bienestar Animal de la Comisión Europea. La reunión era por varios temas. Uno de ellos, le agradecí el apoyo que la Comisión Europea nos ha prestado. Y por otra parte, él me puso en valor la importancia del rigor con que desde el Gobierno de España y desde la Generalitat de Cataluña, perfectamente coordinadas, hemos dado la respuesta, perimetrando la zona, estableciendo las exclusiones, llevando a cabo, digamos, todas las acciones para limitar el que pudiera extenderse. Lo hemos conseguido hasta ahora y hay que mantener la vigilancia.
¿Fins quan?
¿Perdón?
¿Fins quan?
Bueno, esto lo tiene que decir la Generalitat. Acaban de levantarse algunas restricciones en la zona de Collserola, según se me ha informado, en relación a las personas. Pero esto, evidentemente, el riesgo, como en otras enfermedades de animales, persiste. No hay una posibilidad de extensión a los seres humanos, no hay zoonosis posible, pero es muy importante. Esto me lo decía el comisario. España, le voy a dar un dato. En este momento tenemos, en las exportaciones de porcino, el 82% de los certificados que estaban vigentes antes del brote, que están vigentes en este momento. Y estamos exportando en volumen aproximadamente el 80% de lo que exportábamos antes. ¿Qué significa esto? Esto es increíble, ¿eh? El propio comisario lo decía. ¿Qué significa eso? La reputación que tiene España, la reputación que tenemos como un país serio y riguroso desde el punto de vista de la sanidad animal. Y esto es lo que nos ha permitido mantener abiertos muchos mercados que en otras circunstancias, empezando por China, evidentemente, pero muchos otros que podrían habérselos cerrado en otras circunstancias. Y aún continuamos discutiendo y conversando con aquellos países que lo tenemos cerrado por ahora. Pues estoy pensando en México, en Filipinas, en Japón, en Malasia, son los cuatro importantes que me vienen a la memoria, que están por ahora cerrados, pero yo soy muy persistente, lo es el gobierno, y le puedo asegurar que estamos dando toda la información y espero que podamos tener un buen resultado, ¿no?
Catalunya, avui llegíem que s'està plantejant eliminar la veda de caça del porc senglar. Creu vostè que aquesta pot ser una bona opció, una bona solució?
Bueno, este es un tema que hemos abordado varias veces a nivel de coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas sobre el control de la fauna salvaje, y particularmente en relación con el jabalí, tenemos un plan de control de la presencia del jabalí. ¿Qué ocurre? Que yo creo que esto, un poco como muchas veces ocurre, pues hay momentos. Recuerdo, por ejemplo, la pandemia, cuando veíamos a jabalís pues comiendo, ¿verdad?, de basureros y demás, donde estos vídeos se hacían virales, ¿verdad?, y todo el mundo...
Baixaba a la ciutat, sí.
Efectivamente, les daba mucha importancia. Yo creo que, como siempre, en este caso hemos tenido que tener por desgracia, que no es una situación realmente agradable desde el punto de vista sanitario, este brote de peste porcina, para que recordar que hacía falta. Nosotros reunimos en el Comité Nacional de Caza en diciembre a las 17 comunidades autónomas. Todo el mundo se ha comprometido y lo está llevando a cabo, yo diría que una gran mayoría. Lo que está haciendo la Generalitat es un buen ejemplo de ello y una buena práctica. Lo que decida la Generalitat, solo la Generalitat, mejor que nadie, lo conoce. Lo que tenemos que establecer son mecanismos, ojo, que es la caza, pero no únicamente la caza. Por ejemplo, a estos tampoco hay que alimentar a estos animales, por ejemplo, cosa que en algunos lugares y situaciones se ha hecho. Es un error, ¿no? Quiero decir, y tenemos que llevar mucho cuidado, porque es un repositorio, por desgracia, el jabalí es un repositorio de muchas enfermedades que pueden afectar, evidentemente, en este caso, a nuestra cabaña, ¿no?
Li parlava d'amenaces. Una altra de les amenaces que pateix el sector ramader ara mateix és la grip aviària. Uh-huh. Hem vist com s'han hagut de sacrificar granges senceres de gallines a tot l'estat. Més enllà de les mesures d'emergència per frenar la crisi actual, com es frena aquesta situació?
Bueno, vamos a ver, un amigo mío me decía hace poco: oye, ¿habremos hecho algo mal para que tengamos peste porcina, dermatosis y gripe aviar? No es que se haya hecho nada mal, es verdad que hay una circunstancia donde están coincidiendo, y al mismo tiempo hay factores que, por ejemplo, algo como el cambio climático, la elevación de temperaturas, mosquitos, garrapatas, pues tienen mayor vida que la que habitualmente tenían antes. Después, en el caso de la gripe aviar, está claro que las aves silvestres, los periodos del año y las rutas que utilizan no son las de antes. ¿Qué estamos haciendo? Pues tenemos una resolución vigente que yo mismo dicté desde el Ministerio, donde todas las gallinas tienen que estar protegidas, tienen que estar en un recinto cerrado y protegidas del exterior, sobre todo comedores y bebederos, y a pesar de eso, hemos tenido en Cataluña recientemente un foco. Concretamente, de gripe aviar, hemos tenido 16 focos hasta ahora, el último era en el mes de octubre, y las medidas tendremos que mantenerlas todo el tiempo que sea necesario. Hemos sacrificado 2.800.000 gallinas ponedoras en España. Tenemos un censo de 53 millones de gallinas ponedoras. Y, por cierto, este tema del que se habla tanto, de la subida del precio de los huevos, sí, es decir, lo que se ha
duplicado desde el 2021.
No, pero vamos a ver, lo que hay es un incremento de consumo muy grande, más del 20%.
Si usted no relaciona con la gripe aviaria.
Bueno, es un factor, pero un factor que hay que situar en su justa medida. Lo que está realmente aumentando es el consumo, porque es una proteína de muy buen precio, muy popular, y donde evidentemente antes había algunas indicaciones médicas en relación con el colesterol y las cuestiones. Hoy, pues parece que lo recomiendan los dietistas y, por tanto, efectivamente se está aumentant el consum.
Li preguntava també pels pescadors. Com sí, sap, també hi ha molta preocupació. Hi ha confraries amb qui hem parlat en aquest programa en alguna ocasió que ens diuen que hauran de plegar si no poden sortir els dies que en aquest cas proposa la Unió Europea.
Bueno, me recuerda uno de mis temas, no diría que favoritos, pero donde me he dejado días de trabajo y de discusión, yo mismo y mi equipo. Son los famosos 143 días que conseguimos el mes de diciembre. Fue un éxito brutal, sinceramente, lo voy a decir claro. Lo que pasa es que lo comentaba esta misma semana pasada en el Consejo de Grifis. Le pedí al comisario Cádiz al comisario de Pesca y Océanos que presente cuanto antes la reforma del reglamento del Mediterráneo, porque no puede ser que el stock en peor situación determine la pesca de todo el resto de los stocks. Y ese es el problema que hemos tenido. Piense usted que yo empecé a discutir con una propuesta que me parece absolutamente surreal, de 9 días de trabajo para el año 2026. Llegamos a los 143, no me pregunte cómo, quiero decir, pero sé cómo lo conseguimos, y lo conseguimos. Por cierto, no sobre la base de la propuesta de la Comisión, sino la propuesta liderada por España. Y después hay otro tema de actualidad, que yo creo que es muy importante, y en el cual también hemos tendido la mano al sector, yo lo tenía muy claro, es la aplicación del Reglamento de Inspección y Control del año 2023. Es un reglamento aprobado, hay que decirlo, por la Comisión, por el Consejo y por el Parlamento, pero a veces con este intercambio de enmiendas que se produce a última hora en el propio Parlamento en relación con el Consejo, pues pasan cosas como lo que nos ha pasado en relación con el pesaje de las pequeñas cantidades a bordo, sobre todo en la pesca artesanal o en el aviso, en el tiempo de aviso a puerto, en aquellos que hacen pues prácticamente pues una marea corta y que vuelven al puerto de origen el mismo día, algún elemento más que me ha llevado a mí como ministro a aplicar con la máxima flexibilidad posible el reglamento vigente y además pedirle a la Comisión Europea que haga reformas, porque, vamos a ver, lo que no tiene lógica, no tiene lógica. Entonces, alguien, un pescador, podría perfectamente decir, oiga, ¿cómo han aprobado ustedes esto? Pues evidentemente, en Europa los reglamentos europeos cubren lo que en España es una ley, pero a veces cubren también lo que es un decreto o una orden ministerial. Entonces, esto es muy difícil de explicar técnicamente, pero lo importante es que hemos conseguido que se pueda continuar faenando en condiciones normales. Dicho lo cual, es un oficio peligroso, difícil, y que, como decía antes, respecto a nuestros agricultores también, probablemente necesita una mayor compensación económica.
Per tant, més diners al fons marítim de la pesca i l'agricultura.
Sin duda, y aquí tenemos un problema tremendo porque nos han propuesto 2.000 millones y para conseguir el mismo nivel que es como mínimo el objetivo de partida de España y recientemente lo recordaba el Comité Económico y Social Europeo en un dictamen, necesitamos 6.300 millones para el periodo post-2027.
Ja per acabar, ministre, es calcula que aquesta regularització d'immigrants, que també és una notícia avançada la setmana passada pel govern espanyol, beneficiaria unes 500.000 persones. Algunes xifres parlen de més. En tot cas, no sé si vostès tenen estudiat quantes d'aquestes poden ser persones que treballen ara mateix al camp.
Bueno, yo le puedo decir en este momento que el 26% de las personas que trabajan en el sector primario en estos momentos, en la agricultura y ganadería, son trabajadores extranjeros. 26% es la cifra que tenemos efectivamente registrada en la Seguridad Social. En relación con la regularización, primero, es un tema que yo creo que cualquier sociedad moderna, democrática, como somos nosotros, y además de un país desarrollado, tiene que reconocer los derechos de todo el mundo y no podemos permitir que haya personas que estén viviendo en una situación administrativamente irregular. Y yo creo que ese paso adelante que hemos dado del gobierno es en el sentido positivo. Lo es también desde el punto de vista económico, y no hay que olvidarlo. Primero lo humano, pero también lo económico. Yo cuando voy a una explotación agraria, a una cooperativa, lo primero que me piden es agua. Necesitamos agua y evidentemente es un tema del que podemos hablar. Incluso cuando llueve mucho hace falta agua. Pero el otro es mano de obra y trabajadores, y esto es muy importante. Y yo creo que efectivamente va, tanto para el sector agrario como para otros sectores, va a ser un factor importante. Por ejemplo, ahora estamos acabando la recogida de la aceituna. Son 32 millones de jornales en España, una cantidad impresionante de trabajo el que hay, como lo hay también aquí, pues en la fruta de hueso, por ejemplo, en Lleida, ¿no?, o en otros lugares, ¿no?, por solo mencionar un par de ejemplos. Y finalmente hay un componente, yo creo, que no hay que olvidar. Antes he mencionado de humano, pero también es ético y moral. Somos personas, y a las personas hay que tratarlas como personas. Y a veces pues no sé, se ciegan los ojos y eso no me parece correcto. Creo que tenemos que tener la capacidad de reconocer a los demás. Lo recordaba el Papa León XIV recientemente en un discurso bellísimo que dio con ocasión del Día Mundial de la Alimentación. No solo el derecho de las personas a alimentarse, sino el derecho a vivir dignamente. Yo lo comparto totalmente.
És el ministre Lluís Planas, ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, avui al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies i una salutació per a tots els oients que estan seguint aquest programa.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Després de 9 anys venint amb tu, aquest any tornarem a venir amb tu. Però serà diferent? 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
Nen, l'altre dia m'arriba una factura de la llum que feia por.
Ja, però quina mandra canviar de companyia, no?
Cap mandra! El RAC m'ho ha fet tot. M'han buscat una oferta millor i han tramitat el canvi.
Ostres, sort del RAC! Has vist la llum al final del túnel.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 9:56 a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, amb David Madí, amb Montserrat Nebrera, Pau Llong i Afra Blanco. Què us ha semblat el que ha dit el ministre, David?
Bé, el ministre té una característica que és que se l'entén quan parla. Té un to civilitzat i correcte, i això és d'agrair en aquest moment de política polaritzada. Hi han dos temes que crec que no els ha tractat amb prou profunditat. Un és el de la burocràcia en tot el que té a veure amb el món de l'agroindústria. És la queixa més reiterada per tothom que s'hi dedica, tant indústries com pagesos, com petites explotacions, i té a veure amb una espiral que comença a la Unió Europea, que, per cert, algú ha d'explicar com a la Unió Europea, hi ha tantes idees de bombero successives, per exemple. L'última és aquesta del passatge. A mi m'agradaria saber la gènesi per la qual s'introdueix una mesura a nivell europeu on s'ha... És a dir, normalment els pescadors, quan pesquen, treuen el peix, són pesats quan arriben a port, són pesats una altra vegada a la llotja i pesats una altra vegada quan van directament al client. Com es produeixen sistemàticament en aquest camp tantes idees de mesures absurdes, estúpides, que dificulten tot. El tema de la burocràcia, jo crec que ell amb això segurament hagués respost. Això és el preu de tenir aquesta reputació amb seguretat alimentària. Jo crec que això està totalment desmadrat. I després, sobre la regularització, puc estar d'acord parcialment sobre el seu plantejament, però cal dir una cosa, perquè la gent ho acabi de saber del tot. La regularització, també, els principals beneficiaris, com s'han manifestat, ho dic perquè molts ho venen en un sentit, però sobretot és per garantir sous baixos i arrossegar, i en clar, els sous baixos cap a baix. I això en el món agroindustrial és segurament dels més clars on es produeix això.
Pau.
Bé, jo realment, doncs, una mica preocupat, perquè si aquesta és la mirada d'un ministre suposadament progressista, en un moment en el que s'haurien d'estar plantejant mesures, podríem dir, de transformació, d'estratègia ecosocial, amb tots els reptes que tenim sobre la taula, doncs preocupant, no? Per una banda, Espanya és una potència agroexportadora, però importa cada cop més aliments bàsics, cereals, pinso, llegums, soja, energia, etc. El model està molt orientat a aquesta exportació intensiva, sobretot n'ha parlat també el ministre, fruita, porc i oli, però això té molt consum d'aigua, molta dependència de combustibles fòssils, fertilitzants, a més químics importats, i al mateix temps, ja ho hem parlat algun altre dia, a casa nostra tenim aqüífers sobreexplotats, tenim una sequera estructural, encara que aquestes últimes setmanes no ho sembli, i pagesos que tanquen perquè no cobreixen costos. No? En el cas concret dels porcs, que també n'hem parlat i ja ha passat per sobre i ha fet una naturalització a aquest sector, recordar que no és un sector estratègic, és un negoci privat amb costos públics, tenim més del 50% dels aqüífers contaminats, com deia abans, una exportació d'aigua absolutament criminal, val? I el 75%, a més d'aquesta producció porcina, ja ho hem comentat, s'exporta. Per tant, tot el sistema de l'agroindústria és un sistema insostenible.